les escoltaran senceres. Els recordem també que l'integritat del ple municipal el podran escoltar sencer a través del nostre web, o se'l podran descarregar si així ho volen. Però pregs i preguntes del públic, Joan.
Pregs i preguntes del públic, i com es poden imaginar, si quan el ple és al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges, en el casc antic, ja hi ha moltes preguntes relatives a les botigues, doncs, òbviament, sent allà les botigues, encara ho van ser més. De fet, gairebé la totalitat de les qüestions que formulava el públic eren relatives a aspectes concrets de les botigues, des de el tema de l'aparcament fins a algun altre aspecte concret. De fet, també algun veí, doncs, va agrair que se celebrés el ple de les botigues, o fins i tot algun dels punts que s'havia portat a aprovació, com per exemple el tema de la canvi de titularitat de la carretera C-246,
doncs, va aparèixer, com ens deies.
Va aparèixer en aquest apartat de pregs i preguntes. I el que també va aparèixer en aquest apartat de pregs i preguntes és aquest informe que publicava l'Eco de Sitges en la seva secció inicial, en la seva secció del Baluar, sobre les botigues de Sitges i aquestes presumptes balances fiscals que apareixien en aquest article. Algun membre del públic va dubtar sobre la metodologia utilitzada a l'hora de aprovar aquestes de certificar la correcció d'aquestes balances fiscals, i va preguntar més dades. L'alcalde va respondre en aquest sentit que una cosa és el que surt en una publicació privada i l'altra les dades senceres, i que aquestes dades senceres i la metodologia serien presentats en el Consell Municipal, que s'ha de portar a terme d'aquí a una setmana o d'aquí a un parell de setmanes. Aquest va ser potser un dels aspectes, doncs, que poden tenir una certa més lligam amb el caràcter general. També Josep Urriols va criticar Elena Redondo, de nou ho va fer en cada ple al voltant en aquest cas del tema de l'habitatge, dient que s'ha fet tard, o també va haver algunes consideracions de Carles Nicolàs també al final del ple, i Carles Nicolàs va fer allò que fa sempre, no es va presentar i un membre del públic li va demanar que es presentés, i clar, Carles Nicolàs va dir: "Soc Carles Nicolàs, Sitgetada soc arrel." Llavors va haver com una mena de rumor, eh? dintre del... Però en general l'hem volgut rescatar aquest apartat final sencer, perquè doncs d'aquesta manera també testimoniem o certifiquem aquells aspectes que, doncs, els veïns de les botigues que varen assistir al ple van mostrar una preocupació especial.
Doncs aquí tenen l'apartat de pregs i preguntes per als veïns assistents en la sessió d'ahir del ple municipal.
Em dic Rosa Maria Verdolet i soc veïna d'aquí el Garraf 2 i participo amb l'Associació Cultural de les Botigues de Sitges. És un ple especial per nosaltres, els veïns de les botigues, i he comptat 8 temes que ens inclouen i ens afecten. Per tant, ha estat una grata sorpresa, almenys per mi, suposo per tots els veïns. Per tant, alguns precs que mencionaré ja tenen un bon camí. I d'altres són repetitius de fa temps, però crec necessaris recordar. Us ho llegeixo perquè així seré més breu, perquè sé que no són 3 minuts comptants. Bona nit a tots, que no us ho he dit. I voldria transmetre 3 o 4 inquietuds molt breus del veïnat, que m'han anat arribant en plan amistat, sense cap més interès. Agraïm la neteja del sotabosc a una part d'urbanització Garraf 2 per prevenir incendis i millorar l'imatge, ja que en anterior govern municipal, fent xantatge en una assemblea amb els veïns, van prometre que ho farien amb els diners que quedava de l'Eco de l'urbanització Garraf 2, presidida per Josep Maria Martínez. I encara ho esperem, i també els comptes i la cancel·lació de l'Eco. Esperem que la lògica imperi, i si per arreglar el clavegram, és un altre tema, es té d'aixecar el paviment o les aceres de la carrer Cova Fumada, ja s'arreglin definitivament tant l'asfalt com les rajoles o vados o el que sigui, i no es tapin els forats com s'ha anat fent fins ara amb xapusses. Quan també es va prometre en algunes anteriors legislatures que es faria quan acabessin les obres de totes les parcel·les, i això ja fa anys. També fan referència i reclamem, o sigui, els veïns fan referència i reclamen el local de les antigues bústies de tots els veïns de Garraf 2, que el va construir el promotor de l'urbanització Garraf 2 per benefici de tot aquest veïnat. O sigui, per tal, el seu ús és per interessos, s'assembla, comunitaris d'aquesta urbanització. Demanaríem que l'Ajuntament o algun mediador proporcionin el seu ús a les necessitats generals que hi puguin haver a l'urbanització. Per últim, demanaria que després de molts ensurts i alguns accidents com el de dijous passat, seria hora d'organitzar bé les senyals de tràfic com les ratlles divisòries de carrils dels carrers, l'aparcament a les curbes i aceres i fer complir les lleis. Agraïm que l'Ajuntament s'acosti a les botigues i que això continuï així. Ja no continuo perquè fa tant temps que algunes coses bàsiques no s'atenen que s'acumulen les coses i aquest retras causa problemes perillosos de tràfic, possibles incendis, atropellaments per falta de ceres i pas de vianants, segurament en altres, entre altres. Algunes coses ja les heu tractat i us agraïm molt, com he dit abans. Perquè no sortim, a sobre no sortim tampoc al mapa del GPS per localitzar la direcció en cas d'urgència. Esperem, si tenim un president aquí a Garraf 2, veli pels nostres interessos, com fan els restes responsables del nostre barri i de les botigues. I si no, que es presenti algú voluntari per organitzar aquest caos. Per la part que em toca de l'Associació Cultural de les Botigues de Sitges, vull agrair moltíssim el recolzament i el reconeixement que ens otorga l'Ajuntament per part del regidor responsable, de la regidora de Cultura, de Comunicació i altres, i a tots els veïns que cada dia més s'engresquen amb aquest projecte social i de cultura que ens anima a tirar endavant. Moltes gràcies a tots. I només volia dir això.
Gràcies. Més intervencions. Endavant.
Bona nit. Soc Ramon Besó, soc el secretari de l'Associació de les Botigues, que ho coneixeu com l'Associació de la Carretera. En primer lloc, agrair a tots els grups la moció aprovada que ens permet l'inici de tramitació del canvi del punt. Agrair també al senyor Mercet la tasca feta en aquest temps, que ha sigut perseverant i que hem seguit molt a prop. També aprofitar per fer una reflexió a tots els polítics que esteu aquí asseguts. L'any 2006, una decisió política ens va portar, nosaltres ja la vam impugnar a l'agost de 2006, a la situació actual. Aquesta decisió ha portat a 8 anys de patiment i devastació del barri. Cal afegir que la façana de la carretera com ha canviat en 8 anys. L'acció de govern comporta decisions, però quan aquestes no són acertades, sisplau, feu una mica marxa enrere a temps. I no ens tracteu a la gent de poble com gent no intel·ligent o gent que no en sabem. La decisió del canvi de totalitat ja va ser aportada a l'agost de 2006 i se'ns va dir que era totalment impossible. 8 anys de patiment, recordo. Dit això, senyors, voldríem ara un cert ressarciment d'aquests 8 anys. I és que la tramitació de canvi de titularitat i la tramitació del canvi del POM, de modificació del POM, ja sé que el POM tenia que passar 4 anys per poder ser modificat, sigui el més breu possible, perquè com molt bé ha dit el Batlle, aquestes són les dues eines que es permetran revertir la situació creada. Si no tenim aquestes dues eines, tot és paper moll. Si no tenim canvi de titularitat, si no tenim modificació del POM, no farem res. Fixeu quantes cases estan ocupades, quantes cases no s'han pogut modificar, com la gent ha patit econòmicament amb les transmissions patrimonials. Tot això han sigut 8 anys. Sisplau, tramiteu ràpid això perquè puguem revertir-ho. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions?
Hola, bona tarda. El meu nom és Elena Alonso i parlo en representació de l'Associació de Veïns de la Platja de les Botigues. Una primera pregunta per la senyora Vinyet Lluís. Voldríem saber si per aquest any tenen previst la parella d'agents cívics que l'any passat va estar a Sitges i que penso que va tenir molt bona entrada. Si és així, quan començarà? quantes parelles seran, quines funcions tindran i, en cas de no estar previst, per què. Després, pel senyor Lluís Mercè, començo per un tema de neteja de via pública. A la passada Assemblea General, que es va fer el 19 d'octubre, ens va prometre que tindríem uns bufadors silenciosos. Encara no els hem vist, estem a l'abril. Sí, sí, anem esperant. Anem esperant. Al marge d'això, demanem, sisplau, un servei de neteja més ampli, és a dir, 5 dies a la setmana com a mínim. Estem arribant ara a Setmana Santa, després vindrà estiu, tenim un servei de neteja el dissabte, que és un camió, i després un senyor que fa tots els esforços els dimarts al matí en 3 hores per netejar tots els carrers. És inviable. Sabem que aquest senyor, a part, se li ha tret de la neteja del barri del Garraf, que en tenen 5 dies. Crec que tampoc és qüestió de que es desplaci personal, sinó de contactar més. Continuo. Servei de jardineria nefast. ¿Vale? No ho entenc. Jo parlo amb Harfels, em comenten que el contracte que tenen signat amb l'Ajuntament és només de poda i no de recollida d'herbes. No ho entenc. Em comenten que és que aquestes herbes fan de do, fan de bo, no? Per la bo no es necessita molt més temps que unes herbes que estan tallades. Al marge d'això m'agradaria saber quin tipus de bo no necessita el parterre i la cera del passeig marítim quan deixen allà les herbes. En allà no hi ha res per abonar. Perdonin un segon, que em perdo. Les marquesines de l'autobús. Vam demanar marquesines, tenim 5 parades d'autobús, només tenim una col·locada. Ens van dir que per problemes de fondària del passeig marítim no era possible. Bueno, el passeig marítim de Castelldefels té la mateixa amplada i bé que el tenen, és qüestió de voluntat. Vull saber si no es col·loca perquè no està previst, perquè no hi ha cèntims o per quin motiu. I al marge d'això voldria fer un prec, no sé si el senyor secretari o el senyor Batlle, m'agradaria saber per què els precs i preguntes dels ciutadans no queden reflectides als actes posteriors al ple municipal. D'aquesta forma mai podem saber quantes vegades una persona ha dit alguna cosa, les respostes, etc. Amb la qual cosa, cas que no es pugui fer, el que demanaria, sisplau, és que cada regidoria a la que ha estat preguntada o se li ha demanat un prec, que contesti, sisplau, per escrit, per donar fe del que es diuen aquí, ja que no queda reflectit a l'acte posterior. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions.
Perdó.
Bé, m'ha volgut cedir la paraula per aquest prec particular. Em dic José María González, de l'Associació de la Plaça també. M'ha agradat força sentir parlar de la C-245 i el canvi de titularitat de la via pública de via interurbana a via urbana, si ben entès bé. I volia aprofitar doncs, per el momentum, oi? La bona entesa que ja sembla ser doncs, amb el Departament de Carreteres, no sé si d'alguna conselleria de la Generalitat o del Ministeri corresponent, aprofitar aquest moment doncs, per tractar el tema o prendre una acció pel que fa a la rotonda, que segur que si no tots, gairebé tots, els regidors hauran d'agafar per tornar, sigui cap a Sitges, sigui cap a Barcelona. Si és cap a Sitges, és complicat, però no gaire, no tant. Si és cap a Barcelona, els recomano per atenció al punt d'estop, perquè es poden jugar a la pell, perquè si la normativa de la circulació no ha canviat gaire des del 1969 que vaig treure el carnet de conduir, diu que cediu el pas i l'estop s'ha de fer amb obligació o sense d'aturar el vehicle per cedir el pas als vehicles que es trobin a una distància de menys de 200 metres del punt d'aturada. Jo els hi prego que d'alguna manera facin fer prendre la mida que hi ha des del punt d'aturada de l'estop al punt d'arribada dels vehicles que venen de Sitges, que si em permet el senyor Vicente fer servir les seves paraules, venen com venen, tot i que hi ha un límit de velocitat, un recordatori de 40 quilòmetres per hora, no sé pas si és pel que fet de que venen 15 quilòmetres a 40 per hora sense possibilitat d'adelantar i quan arriben aquí a la recta final doncs ja comencen a prendre embranzida. i res més. Aprofitar el moment. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions.
Hola, mi nombre es Rosina, soy vecina de la zona playa de las Butigas y en realidad lo que quería preguntar es si habría alguna manera de, ya que nuestro paseo marítimo es bastante angosto, de no permitir bicicletas, o es que claro, los fines de semana no se puede pasear por el paseo marítimo porque hay las bicicletas, los patines, un montón de gente haciendo deporte. Que van a velocidades donde la gente, los peatones, es bastante, bastante peligroso circular. Gracias.
Bona nit, em dic Josep Urriols. M'hauria agradat parlar en nom de Sitges Progrés, però això sembla que ja no és possible. En tot cas, senyora Redondo, jo faig autèntics esforços per cada vegada que vostè en el ple porta algun tema per veure-hi la bondat del que vostè porta. I és que no li trobo. Miri, Catalunya encapçala el rànquing espanyol de desnonaments. Cada dia hi ha 44 desnonaments d'habitatges. És un drama. Vostè fa 3 anys que és responsable de la regidoria d'habitatge. En 3 anys han perdut el temps. Arriben tard, els hi queda un any de mandat. En un any de mandat ja no faran res. Reglaments, més reglaments. Miri, la llei 18/2007 del dret a l'habitatge que va fer el tripartit ja defineix què és un habitatge buit. Aquell que està més de 2 anys, que no és de turístic, etc. Ja ho defineix. Per tant, no cal tot un reglament, tota una comissió. Escolti'm, no perdin més el temps. Escolti'm, no perdin el temps. Ara aquí es demanava crear una borsa de lloguer social. Escolti'm, què és que no l'han creat encara? Tenen una oficina d'habitatge? Quant temps fa que la tenen? Què esperen a crear aquesta borsa? Escolti'm, els pisos no els hi portaran allà a l'oficina. Surtin vostès al carrer a buscar. Quants convenis han signat amb entitats bancàries demanant aquests habitatges buits? Zero. Escolti'm, no perdin més el temps. No enganyin més a la gent. No enganyin més a la gent. De debò. No ens venguin més motos que no tenen rodes.
Gràcies. Més intervencions?
Buenas noches. Me llamo Manuel Delgado, vivo aquí en Peña del Boc y me gustaría... la pregunta es... que he hablado con varios vecinos y hace como un mes y medio vino un recibo de 314 o 315 euros de residuos no sé qué, que no tengo ni idea. Y además que no hemos pagado 4. De los que vemos aquí, no sé las personas que lo habrán pagado, pero que lo habíamos pagado 4, que no lo entiendo. Un recibo de 314 euros. Residuos de no sé qué historia. Llevo 16 años viviendo y todos los pagos los he hecho a través del banco. Este lo tuve que ir a hacer a Castelldefels, que no lo acabo de entender. He hablado con varios vecinos y que la mayoría no lo han pagado. Habemos aquí algunos que sí que lo hemos pagado, pero no todos.
¿Pueden ser atrasos?
4 años, ¿no? Y nada más. Y de comentarle que el lateral este de aquí de los troncos está todo podrido. Que incluso yo me caí también.
Més intervencions? Contestarem després tot de cop, eh?
Hola, bona nit a tothom, sóc Marc Ibáñez i primer de tot m'agradaria dir que estic orgullós de ser de Sitges, donat els temes que després parlaré. Avui vinc a parlar de dos temes diferents. El primer és la primera conversa que vaig tenir amb el senyor Batlle i el segon és sobre el síndic de greuges municipals. Jo vaig conèixer el senyor Batlle fa un any i amb la primera conversa que vaig tenir amb ell va anunciar-me de la imminent publicació de les balances fiscals. Fins a tal data, i fa un any, no en tinc constància de que aquestes s'hagin publicat. Durant les dues darreres setmanes hi ha hagut un setmanari local que s'ha fet ressò d'unes xifres que m'han sorprès molt i que volia contrastar-les, donat que jo crec que disten de la realitat i entenc del que té intenció de fer l'Ajuntament, donat que jo crec que no estan fetes amb el rigor acadèmic necessari. Una balança fiscal, perquè bueno, m'agradaria explicar-ho, mesura què rep i què aporta un territori. No té res a veure amb les persones. Mesura una àrea geogràfica, no la gent que hi viu, sinó què aporta i què rep una àrea geogràfica. Del que s'ha publicat, bueno, trobo que hi ha mancances, desconeixem quina és la metodologia, però apliquin el que vulguin, sigui serveis, apliquin igualment els diners que s'han recaptat i els diners que s'han invertit, sàpiguen que hi ha dos fluxos diferents, que no es diu quins són, i són els acceptats comunament per l'acadèmia aquí a Espanya, que són el flux monetari i el flux del benefici, que mesuren dues coses diferents, però és interessant comparar-los i veure els dos. I respecte al que s'ha publicat, veiem que d'ingressos falten certs capítols, com per exemple el capítol 3, que són els preus públics, no estan inclosos, com seria la zona blava. Tampoc estan inclosos els d'ingressos, els capítols 7 i 4, entre d'altres, que no se'n fa menció. I això són ingressos que sí que s'haurien de posar a la balança fiscal. Respecte a les despeses, la imputació del deute i dels serveis no es pot dividir per càpita, perquè, com he dit, no té res a veure amb la població. Té a veure amb l'àrea geogràfica en la qual estem parlant. Queda això clar. Per tant, tampoc podem imputar coses de capítol 8, és a dir, préstecs que fa l'Ajuntament a consorcis que no operen a les botigues. I un altre tema que tampoc es fa públic és si s'han neutralitzat. La neutralització és molt important, perquè ens deixa veure amb un pressupost equilibrat què és el que succeeix. I es pot neutralitzar per via d'ingressos i per via de despeses. Llavors, al meu parer, com a mínim, haurien d'haver tres resultats per un flux i tres per un altre. Si volem ajustar-nos, haurien de ser sis resultats, però amb tres resultats ja podem veure una mica per on van els trets. I a partir d'aquí podem veure realment què és una balança fiscal. Això és el que es fa amb rigor acadèmic. Agrairia que, sisplau, com ha dit abans, quan les fessin extensibles al Consell Municipal o als altres regidors, sisplau, també ens les fessin extensibles als altres per poder saber amb quina metodologia s'han fet. I insto a l'Ajuntament a publicar-les públicament, les balances fiscals i la metodologia amb la que han estat elaborades, donat que les balances fiscals bueno, mesuren els diners públics i tenim el dret a saber què es fa amb aquests diners públics. L'altre tema del que volia jo parlar avui és el defensor de la ciutadania o síndic de greuges de Sitges. Simplement dir-los que a Sitges no tenim síndic local, però saben què? Està recollit el ROM i el reglament de participació com un dret dels ciutadans, és a dir, a dos llocs, i no en tenim. Què pensen fer, senyors regidors? Perquè això jo considero que és una cosa molt important per defensar els ciutadans de Sitges. Pensen fer alguna cosa perquè tinguem un síndic local? Demano a l'Ajuntament, perquè pel que se m'ha dit, el reglament del síndic ja està fet. L'únic que falta és buscar una persona i donar-li una dotació pressupostària. Donat que un 10% del pressupost està sota una partida d'altres, insto a l'Ajuntament a que, sisplau, d'aquesta partida d'altres facin una partida que sigui pel síndic municipal. I insto també a tots els grups polítics a implicar-se per tirar endavant aquest projecte per la nostra vila, que està recollit en el ROM i en el reglament de participació. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Gràcies. Hi ha alguna intervenció més? Sí? Endavant.
Hola, bona nit i benvinguts a les botigues de Sitges. Suposo que per molts de vostès avui és el primer dia que venen a les botigues. Doncs siguin benvinguts. Soc Anna Díaz, portaveu de la plataforma en defensa de la zona platja. I en primer lloc també voldria donar la benvinguda als plens municipals, al senyor Adrià Pet. Li desitjo pues, una bona entrada i que li vagi molt bé. La plataforma, com vostès saben, ha estat present des de fa dos anys amb una actitud constructiva, així com també reivindicativa, amb nombrosos plens municipals i audiències públiques. Hem reclamat millores d'infraestructures vitals pel barri, com el túnel de Vallbona, rebaixa de la pressió impositiva, com a l'IBI, la taxa d'escombraries, millores pels veïns en el que respecta a la zona blava, millores en altres serveis, com la neteja, la vigilància, així com unes guinguetes correctes que no molestin els veïns i un llarg etcètera de reivindicacions. El que els demanem és que tot el consistori, i no només l'equip de govern, giri la mirada cap a les botigues de Sitges, perquè nosaltres, aquí a les botigues de Sitges, paguem els impostos, igual que la resta dels sitgetans, però no rebem els mateixos serveis. Però avui, aquesta plataforma, creiem que no ens toca reclamar, sinó felicitar-los i felicitar-nos. Perquè tots plegats, vostès i nosaltres, els veïns, també sitgetans, per aquest apropament que vostès han fet a un barri en el que ens tenen oblidats. La plataforma els hi vol agrair a l'esforç, perquè aquests 18 quilòmetres que ens separen són difícils, sobretot pels que tenim que anar moltes vegades al nucli urbà. I volem proposar-los que vinguin cada trimestre, perquè l'operació aquesta que s'ha fet de neteja prèvia al ple, doncs si vostès fan un ple cada trimestre aquí, doncs potser així millorarem el barri i aconseguirem millorar les coses. O sigui que de ple en ple anirem millorant. Però per acabar, volia comentar un tema que ja ha sortit, però que en aquesta plataforma ens ha estranyat molt, i són les diverses declaracions i publicacions aparegudes al diari Eco. Sabem que hi ha hagut un canvi en la titularitat de propietat d'aquest diari, que ara és més afí al govern del que ho era abans. I bueno, demanem... que l'Ajuntament, si us plau, ens faciliti les dades detallades i la metodologia en com s'han fet els càlculs, per tal de poder donar una resposta rigorosa amb aquest diari, perquè creiem que s'ha de contestar. Els escriptors, per una altra banda, refereixen que a les botigues donem pèrdues per Sitges. I per això diuen ells que no veurien amb mals ulls que passéssim a Castelldefels. I sembla que ho estan preparant a l'opinió pública, doncs, perquè això sigui així. Els demanem, si us plau, senyors del govern i resta de consistori, que si vostès no estan d'acord amb això que publiquen aquests escriptors i amb aquestes declaracions que ho fan, ens ho diguin clarament, ho exposin clarament. I així acabem amb aquestes especulacions de l'Eco i sabrem a què atenir-nos. Moltes gràcies, bona nit, benvinguts a les botigues.
Més intervencions? Alguna intervenció més?
M'havia deixat una cosa.
Vinga, breu, sisplau, per això.
Amb els nervis, perdoneu. Senyor Mercè, perdoni, però... Només voldria demanar-li una cosa. A la pista del poliesportiu tenim un camí que és només pels peatons, únicament, en el qual últimament hi circulen vehicles, cotxes, motos, per estalviar-se, no sé, recorregut. És un poliesportiu, entren i surten nens, un dia tindrem un problema. En allà abans hi havia uns pivotes col·locats, ara només hi ha dos, li pregaria, sisplau, que els tornessin a col·locar i que estiguessin immòbils. Només amb aquesta clau que tenen els serveis d'urgència en cas de que hagi de passar una ambulància, etc. Sí, a la pista poliesportiva. Entre el bar i el poliesportiu hi ha un camí. Sisplau, que posin una altra vegada els pivotes, perquè ja li dic, últimament cotxes i motos van creuant per allà.
Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, Helena. Alguna intervenció més o passem a contestar? Sí, alguna més?
Les cames. Bona nit. Bueno, la gent de les botigues han d'estar contents perquè al final han aconseguit algú que és de dret, no? Que estiguem aquí tots reunits, encara que nosaltres no cobrarem els 200 euros per vindre cada vegada. Escolteu una cosa, Sembla que el discurs cada cop és més social. Estem contents. Aquí hi ha el representant de dones maltractades a la taula, hi ha el representant de l'observatori i un servidor. Ens agrada. No entraré en coses que es veuen puntuals, d'aquelles que, però sí que els demanaria que portessin la tele perquè es poguessin anar mirant. Eh? Jo sóc Joan Carles Nicolàs, sitjatà de Socarrel. Evidentment, també de les botigues. Estàvem parlant de lo social. Està molt bé que s'apropin a lo social, però ens aniria bé que tinguessin la televisió a punt perquè s'anessin mirant cadascun de vostès, de veritat, les coses que fan i les que diuen. Que saben què passen. En realitat, les paguem tots els ciutadans. I també tindríem que tindre insubmissió a pagar aquestes coses. Bueno, felicitats per la seva presència. No entraré ni amb lo de l'habitatge, senyora Elena, perquè vostè i jo ja parlem a fora. Hi ha coses que ens coincideixen que no. No entraré amb lo dels indigents, senyor Marc Martínez, perquè amb la teoria de la conspiració no arribarem enlloc. Representants del Partit Socialista, no entrarem a quasi res perquè hauríem de parlar alguna més que no parlem. I els hi demano amb tots, si us plau, que es deixin d'estar d'històries de personalistes ni de prejuïcis concebuts d'una punyetera vegada, que el que són és polítics i no persones físiques. Vale? Ho dic per entrar en el sistema i amb el Parlament. Els hi agraeixo que facin l'esforç perquè tots aquests ciutadans que van pel carrer i són indigents els tractin. Nosaltres n'hem atès aquesta setmana, precisament en dissabte, entre dissabte i avui, n'hem entès 27. 27. Sieben und zwanzig, per si no ho entenen. 27. Els altres que hem fet les col·laboracions va bastant bé. Hem aconseguit que tots ells, jo també, perquè també me n'beneficio, perquè també sóc un mig indigent, hem aconseguit que hi hagi una organització nocturna de replegada d'aliments i de repartiment d'aliments, en els quals hi han nens, nenes, persones grans, gent que no té llum, gent que no té aigua i gent que no entren dins dels paràmetres que, per lo vist, hem de canviar alguna llei, perquè estem plens d'abogats a l'Ajuntament, però no sé què collons foten, hem de canviar alguna llei perquè això no funciona. I li repeteixo, senyor Marc, deixem-nos de tonteries, treballem junts, perquè les coses poden anar a bones o a males. Vostè decidirà. Molt bona nit.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passem a contestar totes les intervencions que han fet. Si no hem apuntat malament, són 10 intervencions. Contestant en primer lloc al senyor Carles Nicolàs com a president, com a sitgetà, com ha dit vostè, i, si em permet afegir, i president de la taula del tercer sector social de Sitges i de la comarca del Garraf. Òbviament recollim les seves paraules i realment té raó vostè en una cosa importantíssima, que aquesta tasca, en el cas concret de com acollir la indigència, sols, com tantes altres coses, no podrem fer res. Per tant, si em permet, celebro, desgraciadament, però celebro, que hagin hagut d'actuar amb 27 persones aquestes últimes setmanes, i més l'organització nocturna que vostè deia, més que això, sumat, òbviament, amb la tasca que fa la Regidoria Benestar i Família, la Regidoria Governació, anem donant solucions a aquestes situacions molt, molt desgraciades i molt complexes. Crec que és moment de recollir les paraules que deia el senyor Ricard Vicente. Potser sí que s'ha de posar sobre la taula un pla per abordar la indigència, per saber si podem fer alguna cosa més de la que estem fent i que estigui al nostre abast. I quan dic estigui al nostre abast vull dir del consistori, però també de les entitats que treballen en l'àmbit social. Per tant, mirem-ho si podem fer alguna cosa més. Contestant a la senyora Ana Díaz, com a portaveu de la plataforma en defensa de la platja, jo sé que vostè parla... Anna, no la veig. Jo sé que parla sempre amb molta contundència, no? És la primera vegada que venen les botigues estan oblidades, han de girar la mirada cap aquí, és un barri oblidat. Jo crec que fem un esforç important perquè si en algun moment, que no li nego,
aquest municipi va viure d'esquenes a la botiga i això passi a la història. I la prova és que la primera vegada que s'ha fet un ple municipal fora de la Casa de la Vila, fora de l'Ajuntament, la primera vegada ha estat a les botigues. I l'interès és això, aquesta proximitat i aquest diàleg constant. Sempre ho he dit aquests últims mesos, la inversió pública més gran que es fa enguany des del punt de vista del pressupost municipal, sense subvencions exteriors, es fa en aquest sector. I avui s'han exemplificat alguns casos en el ple, no? El túnel de Vallbona, les obres del carrer Cova Fumada, etc. No? La neteja és millorable, òbviament. Òbviament. Òbviament, i ara que hi ha la pròrroga del contracte amb la companyia concessionària, amb CESPA, hem de posar sobre la taula i estem posant tots aquells aspectes que no funcionen bé. I sobre la qüestió del setmanari L'Eco de Sitges, era i és una empresa privada. Té proximitat amb el govern. Home, escolti, mirin els articulistes, mirin els accionistes i potser després valorin si és propera o no al govern. Es va fer una campanya profunda, aquesta empresa privada, per captar nous accionistes en aquesta nova etapa. Jo, vaja, qui tingui interès, que miri qui hi ha d'accionista i qui escriu setmanalment o amb col·laboracions i després afirmi o no, segons quines coses, si és pròxim o no al govern. Ara bé, és cert, s'han publicat unes balances fiscals, que una cosa és el que publica un setmanari, malgrat la font, òbviament, com diu allà, era municipal, i l'altra és estudiar capítol per capítol. Això és una altra història. El que publica un mitjà de comunicació és una qüestió resumida, entenc, i l'altra és vigilar capítol per capítol, que és un dels temes que hem de fer. Aleshores, lligant-ho, per contestar al senyor Marc Ibáñez, òbviament, les balances s'han de fer amb rigor acadèmic, òbviament s'han de fer amb rigor tècnic, hi ha d'haver una metodologia. Per tant, tots aquests capítols que vostè diu, que no sap ben bé com s'han calculat, si són d'aquí, si són d'allà, el 3, el 7, el 8, en el Consell Municipal s'abordarà tot això perquè puguem donar dades precises de com s'ha fet el càlcul, etc. I, òbviament, si hi ha alguna incorrecció o algú creu que hi ha una incorrecció, tècnicament, doncs corregir-la. El tema del defensor de la ciutadania, és cert, el ROM ho preveu. Jo crec que l'anterior legislatura ja no hi va haver consens a l'hora de decidir qui podria ocupar aquest càrrec. És important que un defensor de la ciutadania, un síndic de greuges, gaudeixi de consens polític i, si pot ser, social, perquè, si no, la seva figura ja neix coixa. I, evidentment, això ja, el debat que hem tingut també, també ja parlo en nom dels grups del govern, és que, més enllà de que ens puguem posar d'acord o no, que no es va aconseguir l'anterior legislatura i en aquesta, doncs, seriosament sobre la taula tampoc s'ha posat, és que s'ha de dotar. No podem nomenar només un defensor o una defensora de la ciutadania i no dotar-lo d'una oficina perquè pugui treballar. I, per tant, si es fes aquest pas, s'ha de tenir en compte això, que ha de tenir una oficina tècnica perquè pugui funcionar correctament. Contestant al senyor Manuel, penso que va dir que era veí del Port. Ensenyis, després, si un cas, detallem quins són aquests rebuts que comenta vostè de les 314 euros. Suposo que és el rebut de la brossa domèstica. No sé si s'ha acumulat això. Després, si vol, ho comentem personalment, aviam quin és, a què correspon exactament. El tema que posava sobre la taula el senyor Josep Urriols, d'Habitatge, senyora Elena Redondo, per les contínues referències personals. Vol afegir alguna cosa? No? Sí? Endavant.
No, molt ràpid. Per sort, en l'actualitat, crec que hi ha un consens, hi ha una unanimitat en el tractament dels problemes d'habitatge. Som conscients de que el parc d'habitatge de titularitat pública no existeix a Sitges. Aquest és un greu problema i tots estem treballant de valent perquè això canvi en els propers temps. Gràcies.
Referent a la intervenció de la senyora Rosina de la platja, el tema de permetre les bicicletes i els patins, som conscients de que tenim un passeig marítim a les botigues estret, molt estret, i que el projecte, el dia que arribi, que no arribarà aquest mandat, pràcticament ja està descartat perquè no serà possible, ja preveu carrils expressament per a les persones que van amb bicicleta i això. Ara, forçosament, han de conviure, perquè pot ser més perillós fins i tot fer-los passar per baix. No es pot prohibir, entenem, que bicicletes i patins no hi circulin. Ara, si s'han de posar més mesures
doncs, perquè no circulin a gran velocitat, doncs, que passa per la senyalització, òbviament, les indicacions que poden venir dels, agents que, o que vigilen, els agents cívics, que ara en parlarem, doncs s'ha d'insistir. Contestant al, senyor José María González, també de la platja, sobre la rotonda de Ratpenat, entès jo. Arrel d'una proposta que ens va fer molt seriosament l'Associació de Veïns de Ratpenat, ens en vam anar tots junts, veïns i ajuntament, a la Direcció General de Carreteres. Vostè deia, home, veig que ara gaudeixen d'una certa sintonia. Gaudim de sintonia en allò que ens posem d'acord. Hi ha moltes coses no ens posem d'acord, de vegades. I en aquesta, l'entrebanc principal és el pressupost. Em sembla que, si no recordo malament, és una partida de 700.000 euros, si no recordo malament, que la Generalitat ens va dir que no tenia. I aleshores vam proposar, idear, tècnicament, una proposta alternativa per intentar passar, doncs, aquests anys que pugui tardar en fer-se la rotonda nova. No va prosperar, tampoc. Ens van dir que tampoc podia ser. Ara, no obstant, vostè diu la mida de l'estop, això, bueno, tècnicament ho podem mirar si allà es pot fer algun tipus de correcció que no suposi, que suposin molt poqueta partida. El perill el compartim, no és que s'entén, el compartim plenament. I és més, la Direcció General també el compartia, però ens van dir que estaven amb això, que no hi havia... pressupost, però la gestió es va fer. Senyora Elena Alonso, Associació de Veïns de la Platja. El tema dels agents cívics li contesta la senyora Vinyalluís.
A veure, no sabem encara com es distribuiran, però sí que el que volem des de Governació, doncs, tenir 8 agents cívics que es puguin repartir entre el nucli central i també aquí les botigues de Sitges i el, bueno, i Garraf. El que farem serà una distribució horària i sobretot creiem que les hores més punta, que són les hores, doncs, de que la gent està a la platja, és on intensificarem. Quan ho tinguem més aclarit, us informarem. Gràcies.
Senyor Marcel, li contesta totes les qüestions de via pública, bufadors silenciosos, servei de neteja, jardineria, marquesines d'autobusos i el tema de la pista, que ja ha pres nota.
A veure, el tema dels autobusos, de les marquesines, els tècnics diuen que és complicat posar-les perquè, com són baixetes, és una problemàtica. Es pot estudiar correctament perquè són, bueno, que... Sí, clar, com les que hi ha, que el passeig és molt estret, es posa allà, i jo, en fi, ja t'ho vaig comentar això fa dies enrere, que el tècnic... Bueno, jo et dic el que hi ha, si jo no tinc cap problema que vinguis i parlis amb el tècnic i a veure si convenç, perquè a mi jo no sé convèncer. Això en primer lloc. Bueno, és un enginyer, no, jo no sóc enginyer, jo, vale? Amb el tema dels bufadors, arribaran els bufadors silenciosos, però encara no està, perquè la contrata encara no està vigent, la nova, la pròrroga, doncs encara hem d'anar amb els vells uns dies. O... Sí, clar, vindran bufadors nous a tot Sitges. Vale? Llavors, amb el tema de tallar la gespa, que tu estàs parlant de les herbes, és la gespa normalment es talla i es deixa al mateix lloc que es talla. A tu no t'agrada això, però això es fa a tots els puestos. Bueno, vale, jo et dic que... Bueno, mira, jo no vull discutir aquí ara. No, això es fa... No hi ha debat. Quan vulguis, tu saps on estic, tu tens el meu telèfon, em truques, parlem, però aquí no ho fem, el debat, ara. Vale? Gràcies.
Quedava una qüestió més, senyora Elena Alonso, que era el tema de... Vostè preguntava per què les preguntes dels veïns, les intervencions dels veïns, no entren en l'acte. Li explico. El ple, si s'hi fixa vostè, quan els alcaldes dirigeixen els debats del plenari, quan acaba el torn de pregs i preguntes dels regidors, es diu s'aixeca la sessió. La sessió queda acabada perquè és tal com ho disposa la normativa. Per tant, aquest torn del públic és un torn que és tradició Sitges fer-lo, i així el recull el ROM, afegit, val? Però que no forma part del ple municipal. Llavors,
És a dir, es diferencia molt el funcionament d'un ple municipal que és representatiu dels grups municipals que representen la ciutadania d'un consell obert, per exemple, els pobles petits que tenen un consell obert, etc. No sé si el senyor secretari pot afegir alguna cosa més, però és per això, no recull perquè no forma part del ple. És una voluntat política dels grups d'atendre les qüestions dels veïns, però ha de ser forçosament, diguem legalment, fora del ple, per això no consta en l'acte.
Només assenyalar que...
Un segon. Sí, pot ser una solució. Hi ha un instrument, perdoni.
Només assenyalar que efectes informatius que l'article 241 del Reglament Orgànic Municipal és el que regula els precs i preguntes que es poden fer per part dels ciutadans. Hi ha una regulació, si es presenten dintre del ple s'ha de fer per escrit amb una antelació i si es fa fora del ple és quan es pot fer oralment i segons les indicacions del batlle.
Gràcies. I contestant ja per les dues persones que falten per contestar, el senyor Ramon Besó, de l'Associació de la Carretera, amb el tema de la línia de la carretera, farem tot el possible perquè, evidentment, si fa 8 anys doncs, que això és una reclamació, doncs aquesta vegada sigui la definitiva, és a dir, avui fem un pas important i que tot el tràmit sigui el corresponent i, per tant, estarem a sobre perquè s'agilitzi. I, òbviament, per tot el que vostè ha dit, tots els prejudicis que això ha causat. Aprofito per anunciar, i que també ho parlarem en el Consell Municipal, que en la negociació que hi ha hagut entre el Govern de la Generalitat i que el municipi també hi hem fet aportacions amb la companyia concessionària de l'autopista, de la C32, és a dir, AUCAT, Abertis, saben que s'ha aconseguit pel municipi doncs, que hi hagi un accés nou al polígon de les Proelles, al polígon diguem, industrial, comercial. I en el sector on ens trobem ara, posaran les pantalles acústiques que falten. És a dir, hi ha un moment que les pantalles acústiques en terme de Castelldefels s'acaben i ja no n'hi tornen a haver, on hi ha un tros, fins ara la incorporació, diguem, de les botigues a l'autopista. Doncs tot aquest punt quilomètric, aquests punts quilomètrics, es posaran pantalles acústiques de la C32 cap al municipi, diguem, cap a la zona urbana. En el Consell Municipal donarem el detall exactament de quin punt a quin punt quilomètric. És una de les coses que també s'ha aconseguit amb la negociació. I per últim, crec que no m'he deixat a ningú, a la senyora Rosa Maria Bardolet, perdó, de l'Associació Cultural. El que comentava vostè referent sobretot a Garraf 2, el tema del GPS no he entès la pregunta. M'ha dit que a Garraf 2 no sortia el GPS. És això? Val, això... Val, doncs ho... D'acord. I sobre el tema que comentava de la neteja del sotabosc de Garraf 2, és a dir, les franges forestals, el senyor Ignasi Garrigó li contesta. Senyor Ignasi... Espereu, passarem el micro.
Disculpeu, que és el micro aquest. No, jo només comentar-vos que la preocupació d'aquest equip de govern des del primer dia va ser el tema de les franges forestals. Agrair a l'Helena Redondo el fet de que quan va hagut el traspàs de Medi Ambient que ho portava jo, que ho porta ja ara, ha acabat desenvolupant tots els temes. I és per això que en aquests moments doncs, Garraf 2 té les franges fetes, que Rapanà té les franges fetes, Montgavina, Quintmar i Llavantina. D'acord? Moltes gràcies.
Boques d'aigua, no
ho sé. Totes les boques d'aigua, segons el pla d'emergència de cada urbanització, ja està establert on estan les boques d'aigua. No, hi són posades ja. Hi són posades.
Sí, i per últim, referent al que deia vostè de posant com a exemple el tema del clavegueram del carrer Cova Fumada, i que deia l'asfalt, l'estat de l'asfalt del carrer, les rajoles de les voreres, etc, etc. Ens vam reunir amb la presidència de l'Associació de Veïns, amb la Junta, i vam quedar doncs, que, donat que aquest any l'esforç econòmic en aquest nucli era important, que de cara a l'any següent, al pressupost del 2015, es fes arribar doncs, quines són les urgències més importants en el sector, cosa que fem extensiu a totes les associacions de veïns, perquè realment, doncs, de cara al pressupost de l'any següent, es pugui veure què es pot anar abordant per corregir totes aquestes qüestions que fa tants anys que estan pendents. Òbviament, el pressupost del 2015 no serà absolutament generós que podrà
acollir-ho tot, però sí que si de cada sector, de cada nucli, doncs, pot anar incorporant doncs, una millora, això és el que es tracta. I per tant, això sí que és important que les associacions de veïns també feu aquest procés de dir el prioritari o el més urgent és aquest tema, és aquest projecte, perquè així també ens pugui ajudar a l'hora d'elaborar el pressupost. Moltíssimes gràcies a tothom. Avui hem fet, jo crec, un exercici important. Perdó, ens hem deixat algú? Val, doncs farem venir la regidoria de governació amb els tècnics que mirin el que faci falta. Gràcies a tothom. Avui hem fet un ple important de proximitat i de diàleg. Moltíssimes gràcies a tots els grups i a tot el públic. Gràcies.
Com comentava en Joan, l'apartat de pregs i preguntes molt centrat, òbviament, també en qüestions relacionades al barri de les botigues i altres que s'incorporaren en el llistat que finalment també els regidors varen contestar. I així es tancà aquest ple municipal, com us dèiem, amb aquest punt històric, el primer ple municipal que es va celebrar fora del Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.